Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Mireu, el passat cap de setmana el cantant i compositor escocès Lewis Capaldi estava fent un concert a Glastonbury quan de sobte va passar això. El cantant, com dèiem, va patir una crisi del que es coneix com la síndrome de Tourette i el públic va ajudar-lo a poder acabar l'actuació. No és la primera vegada que Capaldi necessita l'ajuda del públic, però ara, a través d'un comunicat, el cantant de 26 anys ha anunciat que cancela una gira que també havia de passar per ciutats com Barcelona o com Madrid. En el comunicat anuncia que es va fer obvi que necessita passar molt més temps posant en ordre la seva salut mental i física per poder seguir fent el que estima, diu, durant molt de temps. I arran d'un cas com aquest, nosaltres ens volíem preguntar un dia com avui: coneixem què és el síndrome de Tourette? Sabem de què parlem o només d'oïdes? Som conscients que gent important per tots els àmbits, com Quim Monzó, Billie Eilish o inclús Napoleó, tenen o han tingut Tourette? Per conèixer ben bé de què parlem, podem saludar a aquesta hora Ramon Pujades, president de l'Associació Tourette Catalunya, pedagog i especialista en gestió educativa de nois i noies amb la síndrome de Tourette. Molt bona tarda, Ramon, i gràcies per pujar a la caravana.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat.
I també podem saludar a aquesta hora a la directora de la unitat de Tourette de l'Institut de Neurociències del Centre Mèdic Tecnon, la doctora Àngels Vallès. Doctora Vallès, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, moltes gràcies per convidar-nos.
Comencem per aquesta primera pregunta, que jo crec que per senzilla no la fa menys complicada. Doctora, què és la síndrome de Tourette?
La síndrome de Tourette és una condició humana en la que, essencialment, les persones que ho tenen pateixen el que s'anomenen tics, que poden ser tant motors com vocals, és a dir, emissió de paraules involuntàriament. El que passa és que això diríem que seria el nucli, seria l'essencial per fer-ne un diagnòstic, però sabem que sovint la síndrome de Tourette s'acompanya de tota una altra sèrie de símptomes i de condicions, com poden ser el trastorn obsessiu compulsiu, el dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, etc. Altres condicions.
Ara ja entrarem en aquestes altres condicions, però em sobtava molt que digués una cosa que precisament en Ramon Pujades, que també ens acompanya, diu molt en totes les entrevistes. Ramon diu sovint que més que un trastorn o que una malaltia, el Tourette és una condició.
Sí, bueno, la mateixa doctora Vallès acaba d'anomenar-lo amb aquesta paraula.
Exacte.
Aquesta paraula no és inventada així per nosaltres, és el que el doctor Emilio Fernández Álvarez, que era el cap de neuropediatria de Sant Joan de Déu, ho deia en castellà, diu ni enfermedad, ni trastorno, ni síndrome, condició. Igual que jo soc miop, doncs l'altre té aquest tipus de conducta que no pot controlar.
Doctora...
Bé, jo voldria afegir una cosa.
Sí, tant.
És a dir, diríem que la síndrome de Tourette estaria dintre del que anomenem diversitat neurològica. Passant ja en condició humana. Quin és el canvi que fa que pensem que un símptoma és una condició humana, és simplement una manera de ser diferent, de funcionar diferentment, o és un trastorn? Doncs és tan senzill com quan aquesta condició humana afecta la vida diària d'aquesta persona, li crea un trasbal significatiu, llavors estaríem ja parlant de trastorn.
Em parlava, però, doctora, d'altres condicions. Aquestes altres condicions van juntes amb la condició de tenir la malaltia de Tourette o la condició de Tourette, vaja, o s'afegeixen després per tot el que implica tenir la síndrome de Tourette?
No, diríem que forma part. de la síndrome de Tourette. El que passa que és diferent d'una persona amb una altra. Uh-huh. És a dir, dintre les persones que tenen síndrome de Tourette, que vol dir que tenen o han tingut en algun moment de la vida tics motors més tics vocals, uns tindran, per exemple, trets obsessius, seran obsessius, d'altres seran més aviat hiperactius o amb dèficit d'atenció. Altres persones amb síndrome de Tourette doncs, tenen tendència a tenir ansietat. És a dir, no vol dir que tothom exactament vagi tenint el mateix, sinó que van apareixent i seria més aviat associat a la malaltia. Mm-hmm. Si bé és cert que situacions tenses que es poden provocar a causa de la malaltia, com el cas que ens explicaves del Lluís, és veritat que poden també augmentar una ansietat i ens la farien augmentar a tothom, no? Però diríem que aquests trastorns, quan ja afecten, no?, aquests trastorns neuropsiquiàtrics, formarien part de la pròpia malaltia. Mm-hmm. Per això se'n diu síndrome. Síndrome vol dir un conjunt de signes i símptomes que, a més, serien particulars per cada persona que ho pateixi. És molt diferent d'una persona amb una altra. Hi ha persones que els afecta molt poc, que fins i tot mai a la vida seran diagnosticats, i altres persones que els crea un trasbals important, i llavors és com podríem parlar de trastorn.
Clara, ara em parlava, perquè en parlàvem abans i hem començat aquesta xerrada doncs explicant una mica el cas que es va fer molt, molt viral, el cas de Lewis Capaldi. Veient aquell vídeo de 2 minuts, doctora, que no sé si he pogut veure, però veient aquell vídeo de 2 minuts, ens en podem fer una idea bastant correcta de què és el síndrome de Tourette? O hi ha, com intueixo que ens explicava, hi ha quasi tantes varietats com persones?
Hi ha gairebé tantes varietats com persones, però és molt significatiu aquest vídeo. Realment ens dona una idea de com la voluntat d'una persona pot estar truncada com si tinguéssim un alien, no?, que ens manés i ens digués doncs ara t'has d'aturar o ara has de fer un esgarip. No? Mm-hmm. És com que hi hagi una força superior que et faci fer una cosa que t'impedeixi fer-ne una altra, com per exemple seguir cantant, no? Mm-hmm. Llavors sí que diríem que el fenomen és significatiu del que els hi passa a les persones amb síndrome de Tourette, però no totes els hi passaria exactament de la mateixa manera.
Mm-hmm. Ramon, com afecta la persona que pateix aquesta síndrome de Tourette a la mateixa persona? És a dir, funciona per brots? I si és així, a què responen aquests brots?
A veure, això potser la doctora Vallès ho diria més bé que jo, no? Perquè són, sí, són brots, i són, de vegades són recurrents, de manera que són comportaments que no es poden controlar, no? Hi ha moments més intensos, moments no tan intensos, i el que, bueno, és evident que cada persona té el seu propi repertori de tics, no? Perquè no es poden comparar dos persones. El que sí que tenen en comú és que són tics motors i tics vocals i que són incontrolables. Això sí que ho tenen en comú, però el repertori és variadíssim.
Ara tornem a parlar amb la doctora, però Ramon, ens deies, són aquests tics que no es poden controlar. Sol generar, entenc, almenys a l'inici de tot plegat, certa frustració a la persona que ho pateix, el ser tot incontrolable, no? Entenc?
Sí. Els nois i noies que pateixen això, la primera dificultat en què s'han d'enfrontar és l'acceptació. És a dir, així em passa això i per què em passa a mi, i no m'agrada que em passi. Això bàsicament és això. Aleshores, clar, això té també un tractament de tipus psicològic, no? Vull dir, d'acceptació per part seva, però sobretot, jo insisteixo, per part de l'entorn. Vull dir, si l'entorn és un entorn respectuós, empàtic i fins i tot acollidor, baixa moltíssim l'ansietat d'aquests nois i noies fins al punt de desaparèixer. De manera que jo penso que és molt important això que estem fent ara, d'informar l'entorn, en aquest cas, difondre-ho a través de les ones.
Doctora, ara en Ramon ens deia precisament això, que no se podran controlar, que generen certa frustració, sobretot a l'inici, que forma part d'una certa acceptació, però se'n coneixen les causes de tot plegat?
Bé, abans amb això volia també precisar una cosa que és important. El Ramon volia dir que no es poden controlar de manera permanent, perquè sí que es poden controlar per petites estones. I a vegades quan s'han de presentar en un lloc o el que sigui, durant breus moments ho poden controlar. I hi ha un fenomen molt curiós, que és que a vegades quan s'han aguantat aquests tics durant una estona, o aquestes, el que en diem la coprolàlia, que és la paraula bruta, dir paraulotes, tacos, no? Doncs a vegades quan s'han aguantat d'això, doncs se'n van al lavabo i fan tots els tics que no havien fet, o diuen, el que se'n diu la coprolàlia lavatòria, no? Que fan aquests tics després. És a dir, sí que hi ha una certa capacitat de control, el qual això aboca a vegades a les famílies a malinterpretar-ho, a demanar que hi hagi sempre aquest control. I el que no hi ha és un control permanent, perquè llavors sí que els augmentaria moltíssim la tensió interna, no? Ho dic perquè això és una mica la base d'alguns dels tractaments psicològics que s'apliquen, com són mètodes de reversió de conducta, i es basen precisament en aquesta capacitat de control i en la presència d'uns tics premonitoris, que vol dir que és la sensació que tenen moltes persones amb síndrome de Tourette en una part del cos, abans de fer un tic en aquella part, precisament. I llavors és gràcies a aquesta fenomenologia que es poden aplicar uns tractaments que permeten entrenar la persona en el control d'aquests tics. Dit això, quin és l'origen de la malaltia de Tourette? Doncs probablement és d'origen multifactorial. El que passa és que hi hauria un fort component genètic. Normalment es diu avui en dia que és possible que hi participin les dues rames familiars, hi hauria d'haver-hi una predisposició amb les dues rames familiars, i després hi hauríem tota una altra sèrie de factors predisponents, tant perinatals com en relació a tòxics, com en relació a estrès posttraumàtic durant la infància, com en el fet de tenir simplement estrès i ansietat, com comentava el Ramon, que pot actuar en un moment determinat com a desencadenant, i si hi ha un ambient calm i tranquil, doncs probablement doncs això sigui afavoridor.
Doctora, la pregunta de totes les preguntes, entenc, eh? Tot plegat té cura?
Cura no, però sí que tenim tractament. Se sap que en aquesta síndrome hi subjau una hiperfunció d'un neurotransmissor del cervell, d'una substància química que es diu dopamina. Aquesta substància estaria funcionant en excés, no tant perquè n'hi hagi un excés de producció de la substància, sinó perquè hi hauria un excés de sensibilitat, entre altres coses, dels receptors de la dopamina del cervell. Llavors, existeixen tractaments, ja hem dit, en primer lloc psicològics, per intentar entrenar en el control dels tics, i quan això no és suficient, doncs existirien fàrmacs que actuarien com a bloquejants d'aquests receptors que estan massa sensibles, procurant buscar l'equilibri de l'excitabilitat d'aquests receptors i, per tant, millorar i augmentar el control dels tics. És a dir, podem controlar-ne a través de tècniques psicològiques com tècniques farmacològiques, i en casos extrems, fins i tot, es podria acudir a un tractament quirúrgic.
Doctora, deixi'm fer-li tres preguntes encara, i de seguida amb en Ramon Pujades en parlem des de l'entorn més social de tot plegat, però volia acabar d'entendre tot l'entorn mèdic, perquè sigui com sigui, els homes, segons diferents estudis, presenten entre 3 i 4 vegades més probabilitats que les dones de desenvolupar la síndrome de Tourette. Es coneix el perquè d'això?
Bé, això passa també amb altres malalties, com per exemple la mortalitat infantil, i certes malalties infantils són més freqüents en homes que en dones.
La segona pregunta que li volia fer és que, segons les dades de la Societat Espanyola de Neurologia, el 2022 la síndrome de Tourette afecta d'un 0,3 a un 0,8% de la població menor de 18 anys a Espanya. Tot i que molts experts coincideixen en que hi ha un gran nombre de pacients no diagnosticats, com ara ens deia, doctora, que sigui una malaltia que afecta a poca part de la població, vol dir que costa trobar recursos per la seva investigació?
Sí, exactament. Afecta porta a petita part de la població que s'hagi diagnosticat, perquè cal dir i remarcar que hi ha moltes persones amb síndrome de Tourette que mai a la vida seran diagnosticats perquè no els han pipat prou. Vull dir que segurament aquesta prevalència és molt més alta del que s'hagi pogut obtenir en els estudis epidemiològics que s'han fet. Per tant, vull dir, aquesta seria una de les causes de que en els casos que si realment és greu hi ha poca prevalença, però, per altra banda, tampoc tenim fàrmacs que siguin molt interessants des del punt de vista econòmic per la indústria farmacèutica, que a vegades són un bon puntal a l'hora d'ajudar en el desenvolupament de la recerca.
I en parlava a l'inici de tot plegat de diversitat neurològica. Tot i això, la mateixa Societat Espanyola de Neurologia el que sí que diu és que el 90% dels pacients presenten algun trastorn neuropsiquiàtric. I estaria d'acord amb això?
Suposo que sí. Ara no tinc ben bé la xifra al cap, però sí, hi ha una altra prevalença de trastorns psiquiàtrics. Uh-huh. Sí, sí. És com, per exemple, la persona que té, que sé, una insuficiència cardíaca o té una arrítmia, doncs té més possibilitats de tenir una mort sobtada. Això és veritat. Uh-huh. Això no vol dir que per si, en el cas del Tourette, doncs el fet de tenir aquesta síndrome s'hagi de considerar ja d'entrada un trastorn. Sí que tenen més facilitat de poder tenir trastorns X. Mm.
Directora de la unitat de Tourette de l'Institut de Neurociències del Centre Mèdic Tecnon, la doctora Àngels Vallès, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Bona tarda.
Drag my name through the 22 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Dèiem, Ramon, que és important conscienciar de que si parlem de Tourette estem parlant d'una síndrome neurològica, perquè sovint ho podem confondre donant lloc a possibles estigmatitzacions cap a la persona, no?
Sí, sí, exactament. Vull dir, això és la història de tants i tants nois i noies que són mal interpretats per aquesta conducta estranya, diguem-ne, infreqüent, per dir-ho així, no sé si anòmala, però és infreqüent, i aleshores són mal interpretats i fins a extrems de considerar-los, doncs, de vegades persones que van drogades o persones perilloses, etc. I aleshores, o sigui, hi ha casos, I aleshores, clar, això s'ha de corregir, I de vegades aquests nois i noies s'expliquen, però de vegades no gosen. I aleshores el fet de difondre el coneixement social de les característiques de la síndrome de Tourette és un ajut molt, molt alt. Els metges diuen que el 90% del benestar d'aquests nois i noies és la informació de l'entorn. Aquesta és una afirmació que no faig jo, sinó que fan els professionals.
De fet, Ramon, des de l'associació treballeu, si no m'equivoco, conjuntament amb les escoles per evitar precisament casos de bullying, per exemple, no?
Sí, sí. Sí, sí, exactament.
Com ho feu, això?
A veure, normalment el procediment és que les famílies, un cop detectat que els nanos es troben incòmodes o fins i tot doncs rebutgen l'entorn escolar, parlen amb els directors i pedagogs de les escoles, i els directors i pedagogs ens ho demanen a nosaltres. Aleshores, jo, com que tinc l'oportunitat de fer un estudi, crec que prou detallat, a la Universitat de Barcelona, sobre les implicacions educatives escolars del fet de patir el trastorn o la síndrome de Tourette, aleshores, la meva intervenció és aquesta, és explicar exactament què és i què no és, perquè de vegades els mestres es fan unes imaginacions terribles, no? Que si és una malaltia mental, que si és degenerativa, que si és una malaltia psiquiàtrica, si és contagi... No, ni res de tot això, De manera que una altra interpretació molt freqüent per part dels educadors i dels companys és que es tracta d'una conducta insubmisa, i una conducta rebel. No obeeixen quan se'ls diu que parin, no? I aleshores els culpables són els pares, o particularment la mare, perquè ha consentit aquest nano. I hi ha psicòlegs que ho diuen. Vostè, senyora, és responsable d'aquesta conducta perquè el nano li està demanant l'atenció que vostè no li va prestar en el moment que la necessitava.
És bèstia, això que em dius, Ramon?
Sí, és així. I això, no ho dic jo, en una pel·lícula que no sé si coneixeu, que és es diu Front of the Class, que és el Frente de la Classe, doblada en castellà, hi ha un moment en què la mare amb el nano visita el psicòleg, i el psicòleg li fa aquest raonament. La senyora, evidentment, s'enfada moltíssim i el planta, S'aixeca i dona un cop de porta i se'n va, perquè realment... I no és l'única, Vull dir que... A veure, això és un relat biogràfic real d'un pacient nord-americà, Brad Cohen, si no recordo malament,
Sí, senyor. Això sigui com sigui, aquesta estigmatització s'està... S'està superant d'alguna manera? Ho dic perquè som al 2023 i hi ha certs estigmes que, escolti'm, Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
informis
sí.
Abans de parlar.
Sí, sí. Sortosament anem guanyant territori, eh? Perquè, mira, aquest acte mateix que estem fent ara és una manera de fer passos endavant, eh? Però fa uns anys, i fins i tot entre l'entorn mèdic, hi havia professionals que no sabien diagnosticar, eh? Aquest, i ho consideraven, doncs, això, un trastorn de conducta de tipus psicològic, eh? I que, bueno, i tipus funcional, que es diu. Jo l'exemple que puc proposar com a experiència personal és que les primeres xerrades que feia sobre síndrome de Tourette i educació escolar, la primera pregunta que feia era: quants de vosaltres heu sentit alguna vegada la paraula Tourette? D'una assistència de 50 persones, n'hi havia 4 o 5 que aixecaven la mà. I si preguntava quants de vosaltres sabeu amb una certa precisió de què es tracta, baixaven la mà tots. Això avui dia ja no passa. En aquestes xerrades la pregunta és resposta majoritàriament afirmativament, és a dir, saben o han sentit Tourette, i potser amb una certa precisió baixa una mica el percentatge, eh? Però sí que hi ha un progrés de coneixement social. Entre altres causes, hi sou vosaltres.
Ens queda molt poc temps, Ramon, però tinc diversos fronts oberts que vull ocupar-los tots, perquè no pares, eh? Has fet l'associació, has fet un llibre, ara em deies que has fet també un estudi amb la Universitat de Barcelona. Anem primer a l'associació. Com neix l'associació?
Ui, aquesta associació té una història molt llarga, eh? Perquè va començar fa potser 30 o 40 anys amb el nom de Associació Espanyola per a Pacients de TIC i Síndrome de Tourette, que era l'única que hi havia a l'Estat. Després va anar evolucionant i finalment ens hem constituït com a Associació Tourette Catalunya, perquè han anat naixent altres associacions a la resta de l'Estat. Aleshores, la finalitat nostra és acollir les famílies en primer lloc. Aleshores, els oferim una mica els serveis que estan a les nostres mans, que són informació, derivació a professionals de la salut si no en tenen, perquè de vegades no saben, assessorament a les escoles, publicacions i xerrades de persones especialistes. A més, també fem reunions de famílies, de pares i mares, que en diem grups d'autoajuda, en què s'expliquen les seves experiències i surten molt reconfortats, en el sentit que ja saben que no són únics en el món.
Això t'anava a dir, Ramon. Suposo que ha vingut molta gent cap a la vostra associació i se'ls hi obre una porta i una llum enorme d'allò que no en tenien i ara comencen a entendre, no?
Exacte, i venen angoixats, sobretot. Ahir mateix vaig tenir una trucada que m'han dit que no sé què fer, que estic espantada, perquè, clar, et diuen, és crònic i no té una medicació, un tractament eficient al 100%, clar, ens espantem quan ens diuen això. I després, mira, a poc a poc ho vas assumint i vas gestionant tan bé com saps la conducta del teu fill o les conductes dels altres.
Jo sempre que parlo amb una fundació, amb una associació, Ramon, de les coses que trobo que he de preguntar sí o sí és: Què podem fer-hi nosaltres? Què pot fer-hi la gent que, tot i que no tingui amics, familiars, etcètera, etcètera, que pateixin de Tourette, sí que volen fer-hi alguna cosa, no?
A veure, hi ha una cosa així com molt pragmàtica, que és donar suport a l'associació. Però jo penso que la població, estant informada, ja col·labora prou en el benestar d'aquestes persones, encara que no facin res positiu, però el fet de respectar, el fet d'acceptar, ja és una gran col·laboració. I si hi ha algú que, a més, doncs, vol contribuir a sostenir l'associació, nosaltres encantats.
L'associació Tourette Catalunya, que la trobareu a la Rambla Volart número 83, us podeu posar també en contacte al següent número de telèfon, que és el 666-093-825, o també per correu electrònic tourettecat@gmail.com o www.tourettecatalunya.com. Dèiem, a més, Ramon, que has tret un llibre.
Sí.
Què ens expliques en aquest llibre?
No, aquest llibre és una síntesi de la tesi doctoral que vaig fer d'investigació sobre els aspectes educatius escolars, I aleshores és per donar a conèixer d'una forma una mica més, diguem-ne, de difusió al públic en general, d'un estudi que en si mateix és bastant, diguem-ne, avorrit, per dir-ho així, no? Perquè són dades, són estadístiques, i en canvi aquí s'exposa pel públic en general. I aleshores és aquest llibre que publica l'editorial Orsori i que, bueno, està avalat pel Departament d'Educació de la Universitat de Barcelona, el Campus Mundet.
Ramon Pujades, president de l'Associació Tourette Catalunya, pedagog i especialista en gestió educativa de nois i noies amb la síndrome de Tourette. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
I moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat.
Gràcies, Ramon. Una abraçada.
Gràcies. Your friends, you want me dead, and said that I did everything wrong, and you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on.
Ràdio Estel.